Avui he llegit un tuit que m'ha fet molta gràcia, que és: aneu-vos mentalitzant perquè Federer, Nadal, Cristiano i Messi es retiraran més o menys al mateix temps i tindrem una depressió que no podrem suportar. A veure si ens ajuda l'Àlex Corretja.
L'ull de Falcó, amb Àlex Corretja.
Àlex Corretja, bona tarda.
Què tal, Jordi? Bona tarda. Estava escoltant, aquí totes les versions. Era molt interessant. Estava aprenent molt.
Bé, doncs nosaltres sí que volem aprendre. Jo crec que et deuen haver fet de vora mig milió de cops la pregunta que fem avui al programa. Si qui és el millor tenista de la història? Deixa'm que te l'introdueixi amb un matís que ens ha donat el Toni Nadal, que potser ens el pots completar. Deia el Toni: potser no ens hem d'aferrar només a l'escor de Gran Slam, que Federer en tingui 20 i Nadal en tingui 18, per determinar una cosa que és molt subjectiva.
Home, no, estic totalment d'acord. Vull dir, al final no només és un tema de Gran Slam, és tema d'altres títols també, de quantes setmanes número 1, quants Masters 1000, quants altres tornejos. Però tot i així, jo crec que estic 100% d'acord que el Nadal és una força de la natura, que té un talent absolutament enorme, perquè no podem obviar que té un talent molt gran, però per mi, a dia d'avui, per números, el Federer és el millor de la història. Uh-huh. Té més grans slams, té més setmanes número 1, té més màsters, perquè hem de reconèixer que al final em sembla que té 6 màsters, vull dir, tot això també suma molt, també no de màsters 1000, dels màsters
sí,
al final
sí.
d'any, no?
Del que vas guanyar tu, Àlex.
Ah, aquest.
Bueno, sí.
Però i que no té Nadal, per cert.
Que no té Nadal, i tant de bo el guanyi, perquè si no semblarà que no tenia importància. És a dir, no el va guanyar perquè no era prou important, o sigui que per mi seria perfecte que el guanyés el Nadal. No,
però és l'únic que li falta, perquè ha guanyat tots els Grand Slam, òbviament, ha guanyat 4 Davis, ha guanyat un or olímpic...
Sí.
Vaja, diria que del que es pot guanyar el tennis només li falta el Masters.
Sí, sí, és l'únic gran torneig que li falta, el que passa que arriba a final de temporada, a més ja saps que és a pista coberta, és una superfície més ràpida, potser allà té més rivals que li poden fer més mal, s'adapta millor al Federer, s'adapta millor al Djokovic, fins i tot a l'època quan estava bé el Murray, i també el Rafa, doncs, sabem que arriba a final de temporada, doncs, algo més castigat, perquè el seu estil de joc fa que normalment físicament estigui més tocat. Tot i així, haig de reconèixer que per mi els últims anys del Nadal són platòrics a nivell tenístic. L'exhibició tenística a terra batuda d'ahir del Nadal i el Team, jo no recordo un partit amb aquesta intensitat durant una hora i mitja, dues hores, des de feia molt de temps.
Per això t'anava a preguntar, ahir us estava escoltant a la transmissió que fèieu a Eurosport i jo diria que us vau quedar igual de parats que tothom de l'arrencada, el canvi de marxa que fa Nadal després que Team aconsegueixi empatar el partit a un set.
Bueno, el tercer set, a l'inici, el tercer set és sublim per part del Rafa, la forma que planteja. El poc que li afecta perdre 7-5 al segon set i veure que el seu rival, doncs, li està aguantant el ritme, jo crec que la diferència més gran és que el Nadal, des del que té 8 o 10 anys, que entrena amb una intensitat que ningú ha aconseguit mai. I quan tu veus entrenar el Nadal, al·lucines perquè penses què li passa amb aquest xaval. I a mi em va passar amb 15 anys. Jo vaig anar un dematí a Sant Cugat, al CAR de Sant Cugat, un dilluns de desembre, i quan jo vaig començar a entrenar amb ell estava amb màniga curta, jo estava tot tapat perquè feia molt de fred, i la primera pilota que li vaig tirar, el Rafael Nadal la va rebentar. I jo la vaig parar amb la mà, i li vaig dir: què fa, Rafa? I em diu: ah, és que jo des de la primera pilota que li pego així de fort. I ell tenia 15 anys i mig, 16 anys. Aquell entrenament jo ja havia sigut top 10, ja havia guanyat el màster, etcètera, etcètera. Jo el vaig acabar asfixiat físicament. I el Nadal ja me l'aguantava. Vol dir que amb ell el van educar d'una forma que normalment a altres jugadors no se'ls ha fet. I amb això hem de reconèixer el mèrit del Toni Nadal, al igual que ara el Carlos Moya i el Francis Roig estan fent una feina amb ell que jo crec que és boníssima.
Per trobar-li un cantó negatiu a això que comentes, aquesta intensitat extrema en tot, fins i tot en els entrenaments, creus que pot ser el que l'hagi penalitzat tant físicament?
Aviam, una cosa porta l'altra, no hi ha dubte. El que passa que jo em quedo amb que gràcies a que ha fet això ha aconseguit tot el que té. Si no hagués fet tot això, probablement doncs no ho hagués aconseguit tot de Roland Garros, ho hagués guanyat 2 o 3, i llavors després la seva intensitat ho hagués baixat, però això té un peatge, clar. El teu compromís és molt alt, la teva força és molt forta, però és lògic que et lesionis més. És com quan diuen: no, és que el del Potro, si no s'ho hagués lesionat tant... Però és que és part del joc. Si tu mereixes un 95 i tens unes qualitats molt grans, algú té que tenir dolent. I el Federer, tota aquesta facilitat que té, també treballa molt dur, però també li ha fet que hi ha hagut moltes finals, fins i tot de Gran Slam, que pensis, ostres, podria haver donat més, però no ho ha donat perquè la seva forma de ser doncs era una altra. Llavors, al final és molt difícil comparar. Per mi, lo interessant és que tots són increïblement bons, el Nadal, el Federer, el Djokovic, etcètera, que els estem disfrutant i que, a més, cadascú té el seu estil, perquè et pot agradar més el Federer, més el Nadal, però no pots negar que cadascú té una personalitat molt definida.
Avançant una mica en l'any, ara ve una petita pausa, vaja, inexistent, i ja ens aboquem a Wimbledon. Tal com els veus a tots plegats, allò que fem abans de Roland Garros de favorit Nadal, aquest any tu diries favorit Federer?
Mira, jo ja ho saps que ho hem parlat i ho vam xerrar i a Barcelona el Nadal no va guanyar el Godó, però jo el veia favorit a Roland Garros descaradament. Jo diria que Djokovic i Federer a Herba probablement estan a lo millor amb un puntet d'algú més que el Rafa, però després d'haver guanyat Roland Garros no el descartis ni molt menys. O sigui, jo crec que estarà entre ells tres. I què passa que hi ha jugadors? Doncs pot ser Andersons o Isner o jugadors així que a terra normalment al Rafa no li fan res i a Herba pues, a lo millor et toca uns quarts de final i et poden enviar cap a casa. És l'única diferència. També dependrà una mica del quadro. Aquest quadro de Roland Garros, per exemple, el Nadal, jo crec que d'entrada ja vam veure que era un quadro que per ell era molt assequible i això també et fa que arribis a les quarts i a les semifinals amb una tranquil·litat i amb una frescura que si, en canvi, a vuitens ja et comença a tocar algú molt difícil, guanyes 6-4 al cinquè, etc., doncs et passa factura. Però de la forma que jo he vist el Rafa jugar aquests dies altre cop, pot ser candidat a Wimbledon perfectament.
Per tancar la visió del quadre masculí, ahir dèieu a la transmissió, Tim guanyarà un Roland Garros o més d'un. Sí. Clar, la pega per ell és que ja està en edat de maduresa i encara té Nadal aquí durant la tabarra.
Sí, però això és com una carrera de fons i cada vegada està més a prop. O sigui, l'any passat, per mi, les possibilitats que guanyés el Tim eren gairebé nules. Aquest any eren, per mi, honestament, no moltes, però sí que hi tenia. O sigui, si el Nadal ahir no jugava un gran partit al Tim, l'hagués pogut guanyar perfectament, i l'any que ve segurament estarà més a prop. El Rafa és normal que en algun moment començarà a baixar una mica i el Tim és jove, i vull dir, tota aquesta experiència que està adquirint l'ajudarà. I hi ha molt poc especialista de terra batuda avui en dia. Pocs partits com el d'ahir, amb aquella pilota tan listada, jugant cap aquí, cap allà. Tot això és molt difícil, perquè avui en dia juguen molt a pista ràpida i els jugadors juguen més molt més pla de revés, la dreta no la juguen tan listada. Això què fa? Que físicament no treballis tant, els punts duren més poc, i després quan jugues a terra, doncs no tens tanta paciència. En canvi, el Rafa i el Tim han crescut a terra batuda i això es nota molt a l'hora de competir aquesta superfície.
Àlex, aprofitant que parlem amb tu, vull preguntar-te per la guanyadora del quadre femení, per l'australiana Barty, amb una història curiosa, no?
Sí, molt, molt peculiar, una noia que fa apenas 4 o 5 anys va deixar un temps de jugar al tennis perquè patia depressions, li costava molt doncs, continuar el circuit, era molt exigent i va dir, doncs me'n vaig a pescar, me'n vaig a meditar i durant un temps se'm va adonar que sí, que realment el tennis era el que volia i jo me'n alegro molt. I l'altre dia, de fet, jo també vaig posar un tuit, ja sé que les xarxes són bastant actiu també amb aquests tornejos, dient una mica que molta gent avui en dia diu és que el tenis ha canviat molt i tothom pica molt fort i si vols guanyar un Grand Slam has de medir 80 o 85. Doncs bé, ella no sé si passa a los 60 llargs, no pica gairebé la pilota molt forta, però té una qualitat i té una tàctica tan definida i entén també el tenis que l'ha fet triomfar Roland Garros. I jo me n'alegro perquè si no sembla que avui en dia només prima la força. I amb la Barty i amb la Simona Halep, etc., es demostra que el cap i la consistència per mi continua sent molt més important que altres coses.
No la incertesa, però els canvis de resultats i de protagonistes que ens trobem, per exemple, a la final de Roland Garros femenina, la jugaven dues tenistes que no havien jugat mai cap final de Gran Slam. L'atribueixes, per exemple, a que siguin el millor de 3 sets als partits i, per tant, hi hagi més lloc a la sorpresa?
Sí, totalment, Jordi. Vull dir, hi hauria més sorpreses també si fos el millor de 3 sets amb els nois. perquè el problema això és com sempre diem, no? Els que són més bons, quan més llarg és el partit, clar, clar, millor per ells. És més difícil que tu els hi aguantis. En el cas de les noies, és com si fos, entre cometes, un torneig normal. Vull dir, amb elles no s'hi canvia res jugar a Madrid, a Barcelona o on juguin que jugar a París. Sí, potser els hi pressiona més perquè és un gran slam, però les condicions són les mateixes. De fet, tenen un dia entre amics per descansar, o sigui, arriben molt tranquil·les al següent partit. Però per mi també el nivell mig de les noies ha pujat moltíssim, i això està fent que les grans favorites des dels primers dies també patissin molt, no marquen tant les diferències. I quan arriben, el que dèiem, als quarts, als vuitens, doncs s'hi troben que ja no són tan superiors a les seves rivals. I avui en dia tenim una mica de mancança de grans estrelles que dominessin el circuit, no? Des de que la Serena, doncs, ja va ser mare i ja li ha costat tornar, no estan dominant tant. Que per una banda jo crec que ho fa atractiu, i per una altra a vegades trobes a faltar una mica les referents que marquin una mica el camí, sobretot per l'espectador.
Doncs tots els dubtes que hem tingut durant aquest Roland Garros i hem passat l'ull de falcó de l'Àlex Corretja. Àlex, ha estat un plaer, com sempre. Una abraçada i fins aviat.
Vinga, adéu-siau, gràcies a vosaltres.